Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font, notícies. Esquerra Republicana a l'Escala demana que s'aturin llicències d'obres en edificis amb algun tipus de protecció. En una reunió amb el regidor d'Urbanisme en funcions, li demanen que s'aturin llicències mentre es tramiti el nou POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar a les 8 del vespre. Ara en fem un avanç en format en breu, amb notícies com aquestes. Des del 15 de juny al 15 de setembre, el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries acull l'exposició temporal Bacus, les màscares del Déu, comissariada i produïda pel Museu de Badalona. Bacus és el Déu del vi. Els solistes de la Costa, quart concert del cicle de Reli amb Salero, demà dissabte a l'Alfolí de la Sal, 7 de la tarda. La celebració de l'ascens a Primera Catalana encara continua i aquest dijous, ahir, al vespre, l'Ajuntament va felicitar el primer equip de futbol per haver assolit aquest ascens que, recordem, es va fer efectiu el 26 de maig passat a casa jugant contra el Cassà de la Selva, coincidint amb el dia de les eleccions municipals. El campionat del món de catamarans F-18 desembarca per primera vegada al Golf de Roses, un total de 125 embarcacions provinents d'Austràlia, Estats Units i Holanda, entre d'altres, seran presents en el que significarà l'epicentre de la vela lleugera des d'aquest diumenge fins a dijous vinent. Recull d'agenda d'activitats. Aquesta tarda s'ha presentat el llibre guia Sinclaus i la capella de Santa Reparada. Demà dissabte, festa de la Ratafia, al matí, al Parc de les Olors. També inauguració de l'espai Víctor Català a Sinclaus, cicle de Reli amb Salero, amb els solistes de la Costa. Zumba contra el càncer, organitzat per la Junta Local de Catalunya contra el càncer. I diumenge, trobada de xapes i ruta Camins de Solitud, la festa de les Roses. Meteorològicament parlant, això ho expliquem en una jornada avui divendres amb pic de calor, temperatures que podrien acostar-se als 40 graus. Al cap de setmana, però, afluixarà tímidament la calor, sobretot diumenge. Ara us deixem amb el FAR, aquest magazín que tota aquesta temporada hem estat elaborant: Ràdio L'Escala, Ràdio Orange, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i de Ràdio Delta de Deltebre. Avui flaix informatiu amb Carles Vicente, responsable d'organització d'Unió de Pagesos. Recepta, un batut de remolatxa amb el xef Eduard Boada. A l'interactiu, avui parlem de deserts submarins amb l'investigador Jordi Boada. El preu del peix, amb Jordi Folcarà, patró major de la confraria de pescadors de Llançà. Turisme, coneixerem festes de Sant Pere amb Miquel Brull, patró major de la confraria de l'Ametlla de Mar, i Rosa Sanz, secretària de la confraria de pescadors de Tarragona. I ports, coneixerem amb detall el port de l'Ametlla de Mar. Tot plegat per acabar amb l'agenda del cap de setmana. A les 7 notícies, el Next Vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, l'actualitat local. A les 9, els musicals. A les 11, reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Aquesta és per emmarcar-la. Diu, hi ha un expert, és un expert en riscos naturals i investigador de l'Institut Hidràulic Ambiental de Cantàbria, aquest senyor es diu Ignacio Aguirre, que ha afirmat que, obre cometes, hi ha una gran amenaça de tsunami a Espanya. Sí, sí, gran amenaça de tsunami a Espanya. I, de fet, ha alertat a les autoritats de la importància d'instruir a la població per saber com hem d'actuar si es procedeix a un fenomen d'aquestes característiques. És a dir, diu que al sud d'Espanya i a l'est del Mediterrani té una sismicitat activa que fa molt fàcil i la fa procliu a patir tsunamis. De fet, recorda que hi ha hagut tsunamis aquí a Espanya. El 1755, una de les darreres vegades, però també se'n van detectar onades gegants a l'any 1969 i a l'any 2003. Aquesta darrera vegada a les Illes Balears, encara que per sort no hi va haver víctimes. Hem de buscar continuïtat, o a la Peroteca aviam on hi va haver un tsunami l'any 2003, no recordo. Diu que s'ha de preparar la població, cal tenir un coneixement del risc real que existeix i cal que establim mecanismes de planejament de l'evacuació en cas de que es produís aquest tsunami. Així com establir els sistemes d'alerta primerenca, és a dir, com ens n'assabentem de que ve un tsunami cap a la nostra zona. Vamos, tremendo, brutal. El tema del senyor Aguirre, que ha volgut d'alguna manera, doncs, suposo que guanyar una mica el seu punt de protagonisme amb aquesta anàlisi. Jo no dic que no hagi d'haver un tsunami, però clar, si tots estem pensant en lo de lo impossible, m'enteneu, amb lo de la Menàvar, doncs jo crec que no és el cas. Si hi hagués aquí una onada gegant... L'Antoni Curto també ho ha dit, això. S'espera un gran terratrèmol i que podria venir acompanyat d'un tsunami. I això és perquè sí que és veritat que estem en una zona d'alta sismicitat, perquè tot just davant de la nostra costa freguen la placa indoeuropea amb la placa africana, i per tant això produeix aquestes terratrèmols que sovint doncs, percebem, i molts que no percebem. Ara, d'això a dir que vindrà un tsunami i que hem de sortir tots corrents i que tal, i les carreteres i... Jo crec que, bueno, és una notícia d'estiu. Però en tot cas, com que som un programa de mar i un tsunami vindria del mar, doncs hem volgut d'alguna manera comentar-lo. I de pas, per què no? Crear una mica d'alarma social, que és el que es porta aquests dies. Ser negatiu, vendre coses que passaran i que són catastròfiques i posar-nos la por al cos, no fos el cas de que sortíssim a viure la vida relaxadament i amb felicitat, lliures de qualsevol pes sobre les nostres espatlles i amb una rialla als llavis. Aquest argument que fa unes hores compartia amb mi alguna persona que tinc amb alta estima, he volgut fer-lo també, us he volgut fer partícips també a vosaltres. Així comencem aquesta segona hora de programa. Que maco, alta estima.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Àgueda Vitòria. Darrera recepta de la setmana. Però bé, avui cuinarem una bona recepta, una gran recepta amb l'Àgueda Vitòria. De fet, portem tota la setmana amb molt bons plats. Avui, per acabar, ens ensenya com fer un bon plat amb qualsevol peix. De fet, amb gairebé qualsevol espècie es pot fer una bona truita. Sí, sí, una bona truita. Així.
Bona vesprada. Avui el que anem a fer és una truita de peix. Les truites de peix ens serveixen per aprofitar peix que ens ha sobrat, encara que també podem preparar-les ad hoc. A mi m'agraden molt amb caballa o amb lluç, però podem fer-les de qualsevol altre peix. Per exemple, si amb paciència traguem les molles de peixets amb els que hem fet un caldo, o les sobres d'un peix al forn que porten ja 2 dies a la nevera. Qualsevol peix el podem aprofitar. Què és el que necessitarem? Uns 400 o 500 grams d'eixes molles de peix, fetes ben xicotiues i mirant que no ens quede cap espina, una ceba, 2 tomàquets prou maures, 6 ous i mig sobre de rent. Com ho prepararem? Primer sofregim la ceba, després afegirem les tomàques i una volta això estiga ben sofregit és quan afegim el peix. Batrem els ous i ho mesclem tot junt al rent. és important que ens quede una mescla prou homogènia. Inclús hi ha gent que preferís directament triturar-ho tot amb una batedora i que no es noten uns ingredients o altres. I això ja a gust de cadascú. Després ho posem a la paella com una truita normal fins que estiga cuita, anem punxant per comprovar-ho, o l'altra opció que tenim és fer-la al forn al bany-maria. Podem servir-la calenta o també la podem servir freda com un pastís amb maionesa per damunt.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Sabeu que aquest espai del programa, l'interactiu, ens agrada sempre intentar trobar temes de debat, temes de reflexió, entrevistes interessants. I avui ens hem decidit per fer una entrevista interessant, sens dubte, però d'un tema del qual encara no n'havíem parlat mai. Del mar sí, n'hem parlat i moltes vegades, però avui volem parlar del món virtual i dels videojocs. Escolteu això. Us he donat una pista important. Parlem de mar, i amb aquesta música, i quan parlem de món virtual i videojocs, què us ve al cap? Immensitat, majestuositat, tranquil·litat, relax, equilibri, un espai on t'hi podries passar hores, una mica fins i tot com algú diria el ventre matern, per què no? Un espai on la tranquil·litat, la calma, els problemes queden fora. Aquest és l'entorn virtual que ha creat el nostre convidat. Això que esteu sentint és l'àudio, el so d'un videojoc. Sí, d'un videojoc, perquè no tots els videojocs són de matar gent per la vida, no. Hi ha videojocs que són en clau positiva i sobretot que ens ajuden a retrobar-nos a nosaltres mateixos d'alguna manera, o almenys ens ho proposen. Vull presentar-vos al Carlos Coronado, que és l'autor i el dissenyador de Coral, el joc que trobareu per PC i per Nintendo Switch i que té lloc al fons del mar. Carlos, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, com estem?
Nosaltres encantats de parlar amb tu i impressionats pel que es percep, però la gent encara no pot veure, i és sobretot disseny del fons marí, no? amb llums, amb brillos, amb blau, amb moltíssimes textures.
Sí, jo crec que és la part més interessant de Coral, no? Tot el disseny visual, tot i que la part sonora intentada que també acompanyi, però és un joc que sobretot es disfruta pels ulls.
Els sorollets, aquests que sentim, això és evident que està a molts jocs, però la música d'on és?
Bueno, la música és del marketplace d'Unreal Engine, que és una tecnologia que jo utilitzo per fer els videojocs, i bueno, vaig fer una recerca de quina música podria encaixar millor a Coral, i són músiques de diversos packs de música per videojocs, diguem-ne. Com a curiositat, dir-vos que la meitat de la música de Coral és d'un pack de música per videojocs de terror.
Ah,
de
fet, sí?
La pista que heu posat al principi és d'un pack de música per jocs de terror, i jo va ser com... com?
És a dir, això qui ho va dissenyar va dir esto da miedo, i ho va posar en un racó i va dir per videojocs de terror.
Sí, exacte. Home. A mi em vaig quedar de pedra, vaja, vaig pensar, no, això és música per Coral, no per un joc de terror, però bueno...
No, deu ser una altra cultura, escolta'm, diguéssim, on el terror té un altre concepte.
Oi tant.
A veure, de fet, amb la Isabel avui i nosaltres aquests dies hem estat mirant amb interès què és Coral, però segurament molta gent té ganes de conèixer què és Coral. Jo ho he definit com un joc que té lloc al fons del mar, però jo crec que tu ens el pots definir segurament molt millor.
Sí, Coral és una idea molt simple. De fet, Coral és un joc on el protagonista absolut és el mar. tu ets una corrent i a Coral tu has d'agafar energia de certs coralls, transportar-la a uns altres, i llavors amb això el que aconsegueixes és resoldre uns petits puzzles que et fan que puguis continuar avançant. I què passa quan avances? Doncs que tornes a invocar la vida al mar, torna a tot prendre un altre cop color, hi ha molts més peixos, i pel camí també hi ha com uns col·leccionables que donen informació sobre el mar. I en el primer nivell doncs, aprens sobre la pesca amb dinamita, en el quart sobre vaixells enfonsats, en el penúltim sobre la superamada i superimportant Posidònia del Mediterrani i les nostres costes. I bueno, i al final és un joc sobre el mar, fet al mar. Jo crec que la forma més bonica de definir Coral és que és una carta d'amor al mar.
Una carta d'amor que en cap cas té voluntat divulgativa. Això és molt important.
Sí, sí que és veritat que Coral tu pots aprendre coses, però no és un videojoc que t'allisoni sobre el mar, o no és un videojoc que el que busqui sigui ser un videojoc educatiu i prou. No, Coral és un joc que el que busca és entretenir i que la gent, quan acabi el joc, tingui ganes d'anar al mar i banyar-se. I després té un component educatiu, és cert, i un component extremadament ecologista, però no és, diguem-ne, la pedra angular del joc educar-te sobre el mar.
Hi ha un element que a mi m'ha creat molt l'atenció, i és que la teva voluntat de donar-li tant protagonisme a l'entorn, al mar... no, uh-huh. Ara ja estic fent-me jo la meva panya mental, però m'ha fet... és la lectura que jo n'he fet. No hi ha un protagonista. És a dir, no hi ha un nino... L'element que tu portes com a jugador, val? A través del teu joystick, no he vist que sigui un peix, o que sigui un submarinista, o que sigui un vaixell, o que sigui una anèmona, o que sigui una... No, és com una mena de força, és com una mena de llum, és com una mena de cosa immaterial.
Sí, de fet, de tots els videojocs que he fet, aquest personatge, aquest protagonista, és el més abstracte. De fet, tu ets una corrent, Maria, ets una corrent d'aigua. I és interessant perquè això està portat fins a l'extrem, i de fet, si tu deixes de moure't, desapareixes. Perquè al cap i a fi ets una corrent, només existeixes quan et mous. I part de la idea era perquè jo no volia que Coral sigués com... Jo què sé, imagina't que tu controles una tortuga. Doncs el joc cookie de la tortuga, que ha de salvar el món.
Sí.
No, jo volia que Coral, el protagonista, sigués al mar. Única i exclusivament al mar. I una forma d'aconseguir-ho era, diguem-ne... agafar el jugador i de construir-lo. Que no és un joc que tracta sobre tu, sinó sobre l'entorn en què estàs.
En el qual tu, com a jugador, t'hi submergeixes i formes part... però no com a protagonista, sinó com un element més d'aquest entorn, una mica, pel que sembla, no?
Exacte, sí, tu ets l'excusa per visitar tot això, però tu no ets el protagonista.
Hi ha molta casuística... Bueno, clar, tota la casuística és marinera, però vull dir que hi ha molta casuística, d'alguna manera, experimentada. Després anem a com es va fer el joc, que també hem vist el vídeo, eh? ja t'ho dic ara. I jo crec que també és molt interessant saber com s'ha fet aquest joc. Però hi ha molta casuística observada, no? Des de, per exemple, doncs, els morts, no? Els morts, quan dic morts, vull dir on es lliguen les embarcacions en les zones on no hi ha port, no? On a Costa Brava, per exemple, hi ha moltes cales, hi ha molts morts, no? Els morts, fins i tot, bueno, ho has dit tu, no? Les posidònies, els coralls, les embarcacions, tot el que hi ha al mar, hi és d'alguna manera reflexat.
Sí, és un joc que és estrany, perquè d'alguna manera és un dels meus videojocs més personals, i per una altra banda és un dels meus videojocs menys personals. Dic que és molt personal perquè al final tot en Coral són experiències que jo he viscut. Jo puc anar a cada nivell de Coral o a cada tros de cada nivell i dic, mira, això és de Corón, Filipines, això és a Indonèsia, Komodo, això és a Port Lligat, Cap de Creus. Però per altra banda, també és cert que és el primer cop que dic, uah, no vull fer un videojoc d'una cosa que tinc dins, i dic, vull que la gent... Crec que puc explicar una bona història. Aquest és el primer lloc que faig, que és en plan, tenim una cosa que és espectacular, tenim una cosa que és superpropera, superllegant, però que és totalment desconeguda per molta gent, que és el mar, i només buscava apropar això a un públic majoritari. Llavors, sí, per una altra banda, tot passa per experiències personals, però és al mateix temps el lloc menys personal que he fet, perquè m'he limitat a agafar una cosa que és preciosa i intentar plasmar-la en un videojoc, intentant contribuir de la meva, diguem-ne, la meva creació personal al mínim possible.
M'agrada l'elecció de colors i sobretot el brillo de determinades figures, de determinades imatges.
El brilli,
sí, ara en parlàvem. El brilli és espectacular. Suposo que és... Bueno, suposo, no, segur, és buscat, si no, no surt, no? Quan ho feu perquè voleu fer-ho així. Però certament li dona un aire especial.
Bueno, és que Coral es veia bé o no hi havia lloc. Jo, fins i tot abans de fer la jugabilitat, és a dir, com el jugador es mou pel joc i com fa tot això, jo vaig fer el que a la indústria diem una demo visual, un vertical slice visual, que és, bueno, vaig intentar fer com un nivell i sense gameplay ni res, però intentaré que es vegi bé. I aquí va ser, o sigui, literalment la primera pedra angular de Coral va ser fer el brilli. Jo tenia claríssim que sense això, sense un apartat visual amb una llum que sigui digna del que tu veus quan fas una immersió, o sense els colors aquests tan intensos del fons marí, si no era capaç de plasmar això, preferia no fer aquest videojoc. Per la qual cosa sí, és un pilar superimportant de Coral.
Que per cert, tu tot just fa 4 o 5 anys que et dediques a la immersió o que t'has introduït al món de la immersió. Vull dir, de vegades això algú pensa, bueno, aquest noi és biòleg i a més fa videojocs, o aquest noi ha treballat, jo que sé, d'investigador i... No, tu ets, per entendre'ns, entre cometes, un relativament nouvingut al món de la immersió, no?
Sí, i ho faig per hobby, no ho faig... Òbviament aprens coses de la biologia marina, és que encara que no ho vulguis, n'aprens, no? Però vaig provar-ho a Tailàndia, em va encantar, i és que sempre ho dic, no? Jo vaig començar a fer busseig mentre viatjava i ara viatjo per fer busseig. És que és així. I llavors sí, és una cosa que m'ha canviat de vida, i és una sensació de pau interior tan única.
Que és el que has intentat portar també el videojoc, eh?
Exacte, sí. Era molt important per mi que una persona, independentment del seu nivell de busseig, ja sigui Open Water, Advance o Dive Master o el que sigui, a mi una de les coses que més m'agrada de les reviews de Coral és quan alguna persona ha fet busseig i diu, uau, és que és el més semblant a bussejar que he vist, que he experimentat en un videojoc. I això és com una petita gran victòria per mi, perquè aquest era un component enorme de Coral. Coral amb K, per cert, perquè si algú ho està buscant Coral amb C i no el troba és perquè és amb K.
Sí, Coral, sí. Que per cert, Coral amb K i amb dues plataformes, és a dir, està en PC i en Nintendo Switch. Com arribes a penjar-lo aquí?
Bueno, són molts anys...
Com arriben aquí, eh?
Sí, són molts anys a la indústria i, bueno, doncs ja tinc una relació amb Nintendo, que ja em coneixien pels meus anteriors videojocs, i quan vaig ensenyar la idea de Coral els va agradar moltíssim i van ser un sí, endavant, tens llum verda per treure aquest videojoc a Nintendo Switch. I de fet no només això, Coral és un joc, es pot jugar, i és un joc també pensat perquè gent que no acostuma a jugar a videojocs el pugui gaudir. És un joc que no és difícil, no hi ha mort, només es controla amb un sol joystick o quatre tecles al teclat, però també he de dir que és un joc pensat per Nintendo Switch més que per PC. A PC es veu molt bé, però és que tota la jugabilitat de Coral, tot el gameplay, tot el disseny, totes les proves per veure si això anava bé o malament, es feia directament a la Nintendo Switch. I llavors jo crec que és un joc que es gaudeix molt millor a la tele gegant del menjador que a la pantalla de l'ordinador.
Escolta'm, nosaltres el nostre company tècnic, el que fa que tot això se senti bé i que tot això funcioni, que és en David Valverde. David, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
És instructor de submarinisme, a més de ser tècnic.
Vaja.
Sí, i està el tio enganxat al joc. Valverde, com va això?
No, de fet és el que deies, no? Jo estic aquí, he posat el vídeo aquest, que és d'on sona la música, i em té enganxat, vull dir, no puc deixar de mirar les imatges, i és realment el que dius, que transmet molta pau, i a més el que deies, que comentaves, que transporta diferents fons marins del món. He vist gorgònies, he vist plataformes planes de corall que em porten al Mar Roig, he vist coses que em transporten a Tailàndia. Vull dir que sí, que realment és... bueno, no sé, em porta al fons del mar.
Si jo que no he fet immersió mai, David, després seguim amb en Carlos, però jo que no he fet immersió mai, me'n puc fer una idea del que és fer immersió a través de les imatges o no?
Jo crec que em transmet, si més no, la sensació aquesta de pau. És a dir, sí que et transmet, no et portarà al fons del mar, perquè evidentment és, no deixen de ser dibuixos i grafismes, però sí que et transmet aquesta sensació de pau, que és el que jo crec que molts bussejadors transmetem, del que sentim, no? De per què això enganxa tant.
Aquest jo el que dic a la gent del meu voltant és que heu de fer immersions, és que és com anar al psicòleg, però més barat. És així, en sí. I Coral és la sensació i la llum. Per mi la llum era superimportant. Aquesta comboira i aquestes formes al fons que no saps ben bé que si t'apropes i tot agafa definició. Això era superimportant. I de fet, el balanç més gran de la part visual de Coral és, per una banda, bueno, quan poso de brilli-brilli colors, perquè això quan fas una immersió no ho veus els colors tant, perquè a l'aigua, quan tu te'n vas més a baix de ja 5 metres, es comencen a perdre els colors i ho veus quasi tot com marronós, no? Has de tenir una llum per recuperar colors. I, per una altra banda, quanta boira poso. I llavors, aquest balanç és la part de Coral visual que més feina ha portat.
És a dir, trobar l'equilibri entre la
Exacte.
Llum i la boira i que tot fos una ambientació certament real. Escolta'm, ara ens haurem d'aturar, ara que n'arribin i 27 ens haurem d'aturar 3 minuts, seguirem després a 2:15, ja parlarem de com s'ha fet aquest videojoc, però en aquests 30 segons que tenim, i tens un rellotge, per tant, ja saps quan tens que deixar de parlar, tothom hi pot jugar, no? No és només per jugadors experts.
Exacte, de fet és un joc que la meva mare, que no ha tocat un videojoc a la seva vida, se l'ha passat. És un joc per introduir-te als videojocs, és un joc per disfrutar el sofà en una barbacoa amb els amics i anar a passar el mando, etcètera. És zero experiència per jugar a Coral, sí.
Doncs escolta'm, ens aturem aquí 3 minuts i seguim després de 2:15 coneixent més sobre Coral i sobre com es desenvolupa aquest joc que avui estem explicant.
D'acord.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El silenci no em deixa escoltar, perquè tornes si per mi tu encara no has marxat. És més fàcil si tu estàs aquí, senzill, el temps al teu costat. Ballarem amb la sort, amb la sort. Pintarem l'esperança de mil i un colors, de mil i un colors. Que tot està per fer i tot és possible. T'acompanyarà. Creu-me, germà, que no és és fàcil, no és fàcil aguantar que una mà sobre l'altra i l'altra ens farà recordar que tot està per fer i tot és possible. Junts burlarem el temps que ens queda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Carlos Coronado, que és el dissenyador i el creador de Coral, un videojoc que estem coneixent aquesta tarda i que el trobareu a la plataforma Nintendo Switch i també per PC, a través de Steam, el trobareu allà penjat. Per cert, Carlos, dels econòmics, si em permets que t'ho digui així, no és dels jocs, no és dels jocs cars.
No, 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 són 10-11 euros, crec.
Sí, en el Nintendo l'hem vist a 20, em sembla, 15 o 20, no? La Nintendo no eren 15 o 20? No.
13 pot ser, vale, pot sí, ser però sigui, bueno, que sí. Sí, ara dintre poc ja es rebaixarà un 30%, mm-hmm. Però sí, Coral és xip-xip, barato.
A mi, més enllà d'una experiència a l'hora de jugar, ha estat una experiència a l'hora de crear-lo. I ho dic perquè és vivencial. El joc i la seva creació. De fet, per crear-lo, us agafeu un vaixell, una colla de gent i tu, i us n'aneu precisament això, a recórrer la costa catalana amb l'ordinador, els ordinadors a bord, i a experimentar per després crear, no?
Sí, sí, exactament això. És que la idea és com lògica, no? Vale, anem a fer un videojoc sobre el mar. Ok, on anem? Pues al mar. Que era com una locura al principi, però ara, mirant cap endarrere, joder, és que el joc no seria el mateix sense aquesta aventura, i era fer el videojoc en el medi sobre el que va el videojoc. Ha canviat molt el videojoc, però molt positivament, sobretot al final del videojoc. Sí, sí.
Menys mal que tu no has fet el Call of Duty, perquè si arribes a fer-lo tu, la que lies. Clar, tot és així.
Bueno, també t'he de dir que a mi m'agrada fugir molt de mi mateix, eh? Si tu jugues al meu anterior videojoc, sí. Vamos, és que et dona un infart, eh? És un joc que està centrat, es diu Infernium,
sí, l'Infernium,
i està centrat 100% en donar ansietat al jugador.
Ah, val. No m'expliquis com el vas fer, que no tenim prou hores. Escolta'm, però cal dir que és cert, i hi ha tot un vídeo que ho explica, com fins i tot aneu descobrint coses, no? És a dir, el que jo referenciava abans, els morts, la Posidònia, sí. Moltes d'aquestes coses la descobriu a través d'aquest viatge, com són, per exemple, les boies ecològiques.
Exacte, sí. Boies ecològiques, en aquest cas, va ser a l'encatge de Port Lligat, que és un petit port que està a la dreta de Cadaqués, i és on va viure Dalí, i estàvem allà, i quan vam arribar jo vaig pensar, hòstia, que raro, aquestes boies, on estan els morts de formigó? I després vam... Era interessant, perquè de fet això es veu al making of, eren molt recents, aquestes boies ecològiques, i es veia la petjada dels morts anteriors, dels morts de formigó, com aplastava la Posidònia, i encara es podia veure la Posidònia aplastada a les zones on estaven els blocs de formigó. I ara no, ara era superclar, en pla, això ha d'estar a Coral sí o sí. I sí, sí, és que aquesta va ser una de les coses claríssimes que va ser com, mira, és que si no haguéssim agafat el velero, mai hagués estat al videojoc i mai hauríem descobert que això existeix, i a més tan a prop de casa.
A més, ens hem vist amb atenció tot el making of i ens hem estat fixant en els detalls. No es veu aigua, bueno, l'aigua del mar molt, però fora de l'aigua del mar no es veu aigua gairebé en cap lloc més. És a dir, es veu cerveses i, saps? T'explica Zoco, també, i el moment que es veu Zoco i alguna... Saps? Vull dir que
ja...
que ajudaven també a ambientar una mica, suposo, no?
Sí, ens agrada mullar-nos per fora i per dins.
Molt bé. Escolta'm, quant temps veu estar navegant i experimentant tot això?
Doncs van ser 11 dies i vam estar sobretot a Port Lligat i a Cala Montjoi.
11 dies de navegació, que com deies, no hagués estat el joc igual sense aquesta navegació, eh?
Efectivament, sí, sí.
Has parlat dels teus inicis al món del submarinisme que ens porten molt lluny i que estan inclosos en el joc. Aquest sí que et bases en records, no? O amb experiències molt iniciàtiques, no?
Sí, efectivament. Jo em vaig iniciar al submarinisme com el 90% dels submarinismes a una illa de Tailàndia que es diu Koh Tao. Això és com la factoria mundial de submarinistes. I sí, hi ha un nivell que també està basat a Koh Tao, i el que vaig veure allà, que és molt, molt corall mort o a punt de morir, o ja mort. Hi ha una àrea que li deien el jardí japonès, i clar, era el meu primer cop, jo no entenia què estava passant. Però ara que, ja, ara que he vist coralls vius arreu del món, ara veig que això era una porqueria. Allò era, no sé com es diu en català, era Staghorn Coral, que és com un coral que té com pinta de banyes de sí, no sé, que, com pinta de banyes,
sí?
I allà està més mort que pa què, vamos, està superexplotat. Però bueno, sí, sí, allà van ser els meus inicis, i també hi ha una part de coral que s'ha contat, sí, sí.
T'ha ajudat el fet de fer el joc, més que fer el joc, no, tot el que has experimentat per dur-lo a terme, per elaborar-lo, t'ha fet canviar una mica la percepció que tens sobre el mar, els oceans, la sostenibilitat? No hem parlat de plàstics, crec que és la primera entrevista que fins ara d'aquest tipus que no havíem parlat de plàstics, ara t'ho preguntaré, però t'ha canviat una mica?
Home, a mi m'ha canviat molt, i mira, jo ara he tornat a una illa de Filipines que vaig estar fa 3 anys, i estava una miqueta estressat per coral i tot el llançament, i vaig dir, fuck it, me'n vaig un altre cop a Filipines sol. I vaig estar a la mateixa illa on jo vaig estar fa 3 anys. I he fet immersions als mateixos puestos. No us creuríeu el canvi, a pitjor. El canvi a pitjor, o sigui, increïble, increïble. No, és que no tinc paraules per dir com ha canviat tot, que encara, i allà encara està prou bé, eh? Però vaja, que el canvi en quant a nivells de color i nivell de vida, quants animals, vamos, ha sigut, i no va ser una sola immersió, perquè jo em vaig fer 9 l'altre cop, ja n'he fet 20. Llavors, bueno, sí, sí, sí que impacta, i tant que sí. I hi ha un nivell, per exemple, aquesta illa, que és Coron, que és un vaixell enfonsat, que està a coral, i sí que l'he vist canviat, i tant. Mira, només un detall, és curiós, però un dels perills més grans pel mar, sí, som nosaltres, som els que fem immersions. I jo me'n recordo aquest vaixell enfonsat que fa 3 anys hi havia uns ossos d'un japonès mort. Bueno, és un vaixell enfonsat de la Segona Guerra Mundial, i encara hi havia ossos de la gent que va morir. Ja no estan, algú se'ls ha emportat, m'entens? O sigui que sí, sí, ossos, hi havia un fèmur, hi havia un crani. Ossos humans, sí, 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 sí. I ara ja no estan. I estem parlant d'això, i imagina't coralls i tota la biodiversitat que hi ha allà, no? I és com increïble com ha canviat tot en 3 anys.
Hi haurà segona part de Coral? Coral 2?
No.
No, eh?
No.
Estàs fins a la
no,
mar,
no, no,
mar i tal.
No, 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 home, però és que m'agrada molt fugir de mi mateix, i m'estressaria fer un Coral 2. Sí que si el joc ben bé, que de moment no està anant gens malament, m'agradaria ampliar Coral amb nivells nous, com per exemple l'Àrtic. M'encantaria fer un nivell de l'Àrtic o un nivell d'un volcà subaquàtic. Però de moment no, jo ja estic centrat en altres projectes, perquè és que em ve l'ansietat, jo necessito canviar, no necessito que, o sigui, que se'm considere, Coral, Carlos Coronado, el tío de los juegos sobre el mar, és el dia que em consideraré, vaja. Jo necessito noves experiències.
I, doncs deixa'm preguntar-te una cosa, ja no com a programador, sinó com a persona que treballa i que coneixes bé el món dels videojocs, perquè si no hi treballaries, eh? El joc funciona bé? És a dir, comercialment Coral està funcionant bé?
Això, clar, això és que hi ha molts matisos. T'ho dic d'una altra manera. Coral funciona bé perquè l'he fet jo sol. Llavors, jo he de vendre relativament poques còpies perquè Coral em doni un bon benefici. També et dic que si Coral l'hagués fet un equip de 50 persones, ara mateix l'estudi estaria tancant.
D'acord.
Perquè no els hi donaria ni per pagar els sous de 2 mesos. Però clar, com sóc jo sol, i al final Coral està fet en 6 mesos, per mi recuperar la inversió de 6 mesos és guanyar el cost de la meva vida en 6 mesos, que no deu ser ni 7.000 euros. Llavors, sí, això està més que recuperat. En la primera hora de vida del videojoc ja estava recuperat. Però també és cert que Coral no m'ha fet d'or, ni em farà d'or, ni cap dels meus videojocs ho farà. Però com que la meva forma de fer videojocs és jo sol, llavors sí que són molt rentables.
Correcte. Deixem fer-te l'última pregunta i t'acomiado. De qui era el barco?
El barco era d'un noi de Llavaneres, que és dissenyador industrial i es va... superbon tio i es va portar superbé amb nosaltres.
I que suposo que deu estar els agraïments, no? D'acord?
I tant.
Escolta'm, Carlos, ha estat un plaer conversar amb tu aquesta tarda. Jo m'hi quedo jugant, si em deixes, eh? Bueno, si em deixes.
I tant,
si em deixes,
a disfrutar.
Em quedo per aquí i el proper joc també ens el vens a presentar. Aviam per on surts, ara.
Bueno, què? Ui, és d'humor negre, eh? No sé si ho voldreu.
Home, humor negre ens agrada, i tant que sí. Millor que Coral, quin rotllo, Coral, tanta cosa així de... No, humor negre. No, és broma.
Perfecte.
Però ja pots comptar, vale?
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé, ha estat un plaer. Cuida't
molt. Igualment.
A reveure i felicitats.
Igualment.
Doncs, Coral, busqueu-lo, eh? Que els que no tingueu un Nintendo Switch, el podeu buscar al PC. No és tan espectacular, però sens dubte val molt la pena. Això, aquesta iniciativa convida a conèixer el mar. Hi ha moltes fórmules per conèixer la costa i per conèixer el mar. I una d'elles és a través, és molt més clàssica, a través de les guies que es fan en aquest objectiu. Cristina Cantal, explica'ns què heu fet per aquí a l'escala.
Doncs mira, sí, precisament aquí el que hem fet és editar una guia d'itineraris submarins amb la qual doncs, es vol donar a conèixer diferents punts d'interès doncs, per ser visitats justament aquí al nostre mar, a la Mar d'Empúries, i està especialment doncs, destinada a la gent que li agrada fer snorkel o submarinisme. En parlem amb l'autor de la guia i també coordinador del curs de guies submarins al Parc Natural del Montgrí, Les Medes i Baix Ter, Boris Weisman.
Boris Weisman, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Boris? Doncs
pues molt bé, molt bé. Mira, ara mateix embarcat.
Doncs que no ens falli la cobertura, eh?
Esperem que no.
Escolta'm, guia, això és com, perquè trobem un símil, eh? Això és com les pistes d'esquí, verdes, blaves, vermelles i negres, o com heu fet això?
Sí, hem buscat un sistema semblant. O sigui, hem fet a quatre llocs del litoral de l'escala, hem triat quatre llocs per fer uns itineraris de snorkel, i aleshores hem fet a cada itinerari a dos possibles rutes, una en verde, ¿vale? Que seria pues apta para todos los públicos, y después una vermella que seria que necesita pues ya que siguis un bon nedador i tinguis una bona i una certa capacitat. ¿Vale? Totes són molt senzilles, però la vermella està ja pensada per gent que ja pues que ja sap nedar bé. ¿Vale?
L'objectiu d'aquestes guies és ensenyar diferents llocs, que la gent s'involucri, amb quin objectiu s'han buscat aquestes rutes?
Claro. El que busquem nosaltres és oferir, descobrir el medi marí a un públic pues, familiar, un públic que sigui que vinguin aquí de vacances o també pel públic local i que vulguin pues, disfrutar, pues, fer una volteta com qui va a passejar al voltant del poble, pues, que vagi a fer una ruta allà al litoral i descobrir pues, els ambients que hi ha i les espècies més comunes que hi ha. El que volem, en definitiva, és animar al públic a que descobreixi el fons del mar, perquè estem convençuts de que només descobrint i coneixent el mar és la manera que el protegirem.
Com coneixem el que hi ha? És a dir, nosaltres veiem un peix o veiem una alga o veiem un tros de vida i sovint, si no portem algú que ens ajudi, no sabem ben bé el que estem veient. Com ens ajudeu a descobrir-ho?
Clar, això és veritat. Eh? El mar és un entorn, tot i que és molt proper, és molt desconegut. Com ho hem encarat, hem dividit la guia en tres ambients. Un és l'ambient de roca, un altre és un ambient de sorra i l'altre és un ambient de posidònia, que és una... Per que ens imaginem, és com uns prats submarins, vale? de plantes submarines. I aleshores, dins de cadascú d'aquests tres ambients, hem triat algunes espècies, les més habituals i les que són més fàcils de que trobem. Vale? L'estrella vermella, la juliola, el pop, la sèpia, el cuombre de mar, que segurament algú dels oients no sabrà el que és, però és un animal de la família dels eriçons i les estrelles que viu a la sorra, en el sediment, i molta gent pensa que és un cuc, i no, és un equinoderm, de fet, i que menja sorra. Aleshores, pues, presentem aquests éssers vius, aquestes algues també, que són el més habitual, sí. I per aquí comencem.
Per tant, tot això ho tenim a la guia explicat, de manera que quan ens submergim ja tenim una petita idea de què és el que trobarem i només cal que ho acabem identificant. Per tant.
Exactament. O sigui, tu abans d'anar a l'aigua te la mires, te mires a veure on, la ruta per on passarà, mires a veure quins ambients trobaràs, quines són les espècies més fàcils de trobar I quan surts de l'aigua i te'n recordes que és el que has vist, doncs tu la poses a mirar i dius, ah, sí, aquest peix que nedava de colors és una juliola, o aquesta estrella és una estrella vermella, i pots anar descobrint a veure què és el que has vist i anar-te'n apropant als fons del mar.
És una prova? És a dir, són les primeres guies o les primeres rutes i en funció de la rebuda que tinguin en fareu més o això s'acaba aquí?
Sí, la idea és que això vagi a més. O sigui, si això té una bona rebuda i el format és l'adient, pues, sí, la idea és fer més itineraris com aquests perquè trobem que és molt important apropar el públic a aquest litoral marí. Sí, sí.
Per tant, per tots els públics, per tots els nivells de natació i per totes les experiències, trobareu aquestes guies. Per cert, on trobareu aquestes guies? On estan?
Bueno, ara mateix estan en internet, en la pàgina web de l'Oficina de Turisme de l'Escala, i també a l'Oficina de Turisme de l'Escala pues, hi haurà impreses en paper i estaran allà disponibles.
De moment en paper, no plastificades.
No, en paper. Plastificades ja veurem si es farà, perquè les plastificades hi ha tendència a perdre-les i això és aportar porqueria al mar.
Escolta'm, una bona iniciativa, una bona proposta que, sens dubte, ens ajudarà a conèixer una mica més l'entorn del mar d'Empúries. Boris, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat, que vagi molt bé.
Igualment, i esperem veure'ns per aquí.
Home, i tant.
Snorkeling nedant.
Escolta'm, això, després d'aquestes guies, es convertirà en la Rambla, que deia aquell, eh? Esperem que hi hagi molta gent que s'hi submergeixi.
A mi ja em sembla bé que... A mi ja em sembla bé que vingui molta gent a conèixer-ho, sempre que ho respectem al fons. Si veus el respectuós, poden venir tots els que vulguin.
Doncs que vingui tothom a mirar i a no tocar, com amb les botigues de coses de vidre. Que vagi molt bé.
Exactament. Cuida't. Molt bé, Boris, gràcies.
A reveure.
Adéu.
Segueix la llum del far.
Doncs recta final d'aquesta hora i ho fem com sempre coneixent racons i coneixent activitats que es fan a la zona del Delta de l'Ebre. I em sembla que si faig memòria ja avançàvem, no, Judit, la setmana passada de què faríem?
Doncs avui, Cano, la setmana passada ja ho avançàvem que avui anàvem a Birbà.
Ah,
i per fer-ho tenim aquí els estudis de Radio Delta a Polet, el nostre col·laborador, i nosaltres no birbarem, però ell sí que ens explicarà com se birbava aquí al Delta de l'Ebre en l'època de l'Estraperlo. Bona tarda, Polet, què tal?
Bona tarda. Pues bueno, mira, lo birbà era la faena més fàcil que hi havia a la Rosal, era inclús lúdica, se xalava, i per a mi ha sigut la millor faena que he fet mai en la vida.
Ah, sí? Birbà és el que més t'ha agradat?
Birbà se birba a l'estiu, d'ara per avant, tot el juliol se birba.
És a dir, ara estem en plena temporada de birbà,
sí.
Aquell delta.
Llavors, se birba dins de l'aigua, fresquet, i es va dret buscant les males herbes, fent flexions, mentre a camines fas un treball d'isquiotibials, quan lo fang s'ologia a la planta dels peus i fa drenatge linfàtic, vas fresquet per l'aigua i fas flexions allà que allà a buscar les males herbes. O sigui, jo crec que s'hauria de considerar una qüestió terapèutica.
Mm-hmm.
I estic convençut, jo ho faig, ho promociono, inclús ve gent a fer-ho, i caminar per dins d'un arrossal, buscant les males herbes, procurant no xafar l'arròs, fent coordinant i fent flexions i torsions, buscant les males herbes, és és terapèutic. És com si anessis al millor gimnàs. Jo, per mi, el millor gimnàs mm-hmm. del món és un arrossal plantat i anar per dins buscant les males herbes.
Comentes tu, Polet, que seria com una acció terapèutica el fet de birbar, i en canvi nosaltres quan pensem en treballar el camp és algo superdur. Només seria aquesta fase, no?, de la plantada de l'arròs,
sí,
que seria més terapèutic.
Les altres feines eren dures, eren més dures. El birbar no. I el birbar, quan venia a l'estiu, era com quan anàvem tots els xiquets i xiquetes que hi havia vacances a birbar. Inclús t'hi diré que per a nosaltres era l'hora de trobar-nos els xiquets i les xiquetes. En aquella època, les xiquetes anaven a col·legi de xiquetes i xiquets a col·legi de xiquets. a la iglesia hi havia bancada de xiquetes a la dreta i bancada de xiquets a l'esquerra. Quan arribàvem al col·legi, mestres vigilant, xiquetes aquí, xiquets allà. Quan anàvem a missa o sortíem de missa, capellà vigilant. I a les cases, els pares vigilant. O sigui, no hi havia manera d'arrambar-te a una noia de cap manera. Però al Birbà, la pela és la pela, ens ajuntaven tots. I llavors esperàvem tots en delè el moment d'anar a Birbà.
Tu us ho passàveu millor, no?
Sí, era una feina agradable i jo penso que ara mateix a vegades veig paquistanesos que per dins dels camps birbant, van en maniga llarga perquè no t'irriten les fulles de llarg i en pantalons llargs. I els veig, que xalen aquí dins, que bé estan. En canvi, veig gent treballant a la carretera, senyal, qualsevol faena fora al camp, fora de l'aigua, és 40 vegades pitjor que birbar. Birbar, estàs fresquet, inclús estàs millor dins de la Rosal que a la sombra d'un arbre. T'ho dic de veritat.
Dins, molt ballar, curiós, eh? Serà qüestió de comprovar-ho potser algun dia.
Però bueno, si vols, demà hi ha sessió de Birbà. Tinc sessió de Birbà. Venen uns 30 de matí i 30 a la tarda a Birbà. Però gent que ve a conèixer les tradicions i tal, i vindran i birbaran. Llavors, quan birbàvem, una de les coses que feia temor a les xiquetes, sobretot a les xiquetes, eren les sangoneres, les cutimanyes i les serps. Les serps eren inofensives, ni maletes, només fugien, només pensaven en fugir, i les cutimanyes...
Què són les cutimanyes?
Cutimanya
no m'havia escoltat mai.
No? Pues no. Bueno, és un bitxet com l'ungla del dit menut, plana, i que quan se't ficava entre mig dels dits, te pegava una picada, com una crema, però durava no res, però la fibrada que t'arreava era terrible, terrible. I aquest estaven les sangoneres. Les sangoneres eren més engorroses, perquè si no eres una mica hàbil traient-te-la, estaves un rato trafegant la sangonera sense acabar-la d'arrencar. La sangonera era complicada de traure.
Era semblant una caparra?
Bueno, la sangonera és una cosa llarga, com ho dit, negra, i s'enganxa, té una ventosa, i llavors xucla el sang. És com una caparra, però grossa, és com un cuc.
Com un cuc. Gros.
Llavors xucla el sang. Llavors la sangonera sí que feia una mica de més respecte perquè l'havies d'estirar i costava treure-la. La tècnica per atraure-la era, com tenia la ventosa, era espinxar-te una mica des del costat de la ventosa i ficar-li aire dins de la ventosa. I en la punteta de la ungla te la podies treure bé. La gent que no ho sabia fer, a vegades hi ficaven en la colilla cremant, bueno, cada un sempre, jo ho tenia fàcil. Ficava la ungla, feia així i saltava la cutimella. La sangonera. Curiosament, la sangonera, abans, aquí al Delta, se venia gent a comprar-ne, molt abans, perquè era medicinal, la consideraven medicinal. I un munt de coses se pensaven que la curaven en la sangonera. No les curaven totes, però moltes sí. Moltes sí. Inclús ara, la sangonera s'està utilitzant en reconstrucció de cirurgia plàstica. O sigui, per a... quan algú li tenen que reconstruir la cara, perquè li han fet un accident i tal, la sangonera li fiquen una sangonera, i la sangonera segrega una substància que es diu hidrolina, que fa més fluida la sang.
Que seria com una mena de líquid, no?, que extreu.
Sí, fa...
sembla un potser també el caragol, que de vegades diuen que la bava del caragol és bona per la pell, de vegades, no sé, ho he escoltat a vegades, no ho sé jo.
En aquest cas, una substància que ella segrega per a fer més fluida la sang i poder-la xuclar més ràpid, també fa una anestèsia, és anestèsica, perquè tu no et sentis que t'està xuclant la sang, i pareix que aquest efecte que fa la sangonera, quan injerten trossos de cara, quan fan recompor una cara que hi ha hagut un accident, s'ha cremat i fan injertos a la cara, la millor garantia perquè no hi haguen rechaces és ficant sangoneres. Perquè la sangonera es pareix que absorbeix l'hematoma, segrega la hidrolina esta i, a més, calma el dolor. O sigui, llavors, això en quant a cirurgia
molt
facial...
Molt curiós, però... això es fa quan ja està morta la sangonera, entenc, no?
No.
Viva, però no comentes que quan s'enganxa la pell també et va xuclant la sang i és dolenta?
La sangonera la tenen 6 o 9 mesos, entre 6 i 9 mesos, sense donar-li mitjà. La sangonera pica una vegada a l'any i prou.
Ah,
dir,
vale.
Llavors tenen entre 6 i 9 mesos sense menjar. Llavors només la apliquen al puesto que tenen que succionar i ella, paf, en seguida s'enganxa i fa el seu procés. I han,
vale, o sigui que és la picada.
No, la picada no, ella succiona.
Val.
Ella té una ventosa, que és la que s'enganxa, i sí. Dins té unes dentetes, que és la que fan la ferideta per xuclar-te la sang. Actualment hi ha granges de sangoneres a França, a Alemanya i al Regne Unit, aquí a Europa. I venen sangoneres preparades, tot això, perquè s'estan utilitzant cada vegada més, però per a moltes coses, eh? Per a moltes coses.
No havia sentit mai dir això que acabes d'explicar. Pues,
això, ara que teniu a l'oncle Google que ho sap tot, només cal que li fiqui sanguijuela i ja veuràs la quantitat de coses que fan les sangoneres.
Uh-huh.
Fixa't, m'he apuntat aquí una miqueteta per a què l'utilitzem. Per a l'estómac, per a hipertensió vascular i problemes cardiovascular, per a processos inflamatoris de l'organisme i trastorns de les vies respiratòries. I per a la microcirurgia quan reconstrueixen car. O sigui, que la sangonera és un element. Desgraciadament no queda cap. Al dia no queda cap. Els productes químics les han matat totes. O sigui, quina llàstima que la sangonera, el munt de diners que val ara, ja no m'ho queden.
I per a tot això que serveix la sangonera, no la tenim i, en canvi, altres espècies que no en serveixen tant, com el cranc blau o el cargol poma, d'aquests en tenim per a donar i vendre. Polet?
Bueno, però la que hem de fer és a la paella. A la paella.
Ens veiem la setmana vinent i continuem parlant d'aquí del plantar i del cultiu de l'arròs aquí al Delta de l'Ebre. Moltíssimes gràcies.
D'acord, fins la setmana que ve.
Doncs amb en Polet hem arribat gairebé al final d'aquesta hora, amb en Polet i la Judit Castells. Després tornarem parlant de turisme i, evidentment, fent algunes propostes de cara al cap de setmana. Aquesta ha estat una hora molt en clau immersió, cosa que ens ha agradat molt, descobreixer el fons marí i submergir-nos en la tranquil·litat de les aigües dels mars i els oceans.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Maduixeta dolcíssima meva, que em demanes que t'expliqui una faula, per tu me n'inventaré una, que sigui una història que parli de tu. Sense els llops que s'amaguen als boscos, són les coses que tu no coneixes, perquè els mags i les fades de rínxols vermells no existeixen ni dracs infernals ni castells. El teu món està ple de la màgia, que els adults l'anomenen tecnologia, i la pols de les bruixes que tornarà boja la venen a totes les places. De res servirà que el vel Peter Pan t'ensenya a volar per aquesta ciutat. Cal que t'ho digui perquè tu ja ho saps, que el pare és capaç de volar. Els llops no fan por a ningú, maduixeta. Són poquets i viuen lluny, molt lluny de nosaltres. Ja sé que voldries casar-te amb el príncep, però vengut al castell i fa l'enginyer. Maduixeta dolcíssima meva, voldria explicar-te una faula, però l'història ja l'he oblidada, mentre tu ja t'has adormit.
Circumden soleats, cels ablats i roselles a camins. un ruixat pinta un cromo natural esperant davall un voladís i els nigus circumden soleats i els terrals venten cera cada nit.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.